Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern descarta convocar eleccions o aprovar suplements de crèdit en cas que els pressupostos no tirin endavant. De moment l'executiu està centrat en aprovar els comptes aquest divendres i torna a allargar la mà esquerra per negociar-los. El líder dels republicans, Oriol Junqueras, ja ha avançat però que presentaran una esmena a la totalitat dels comptes si no canvia res respecte a l'IRPF. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
No contempla cap altre escenari que no sigui pressupostos pel 2026 a Catalunya i per això els presentem, per això convoquem un Consell Extraordinari, un Consell Executiu Extraordinari i aprovem els pressupostos perquè s'iniciï el tràmit i ho fem amb la mà estesa Esquerra Republicana perquè això pugui ser una realitat. Per tant, aquest és l'únic escenari que contempla el govern de Catalunya. Sí, dos, hi ha el compromís de continuar treballant amb l'IRPF, amb la recaptació de l'IRPF a Catalunya, sí.
I el Consell de Ministres ha aprovat la primera estratègia conjunta a l'Estat contra la soledat no desitjada. El problema afecta una de cada cinc persones, segons les darreres enquestes. I per actuar contra aquesta xacra, el govern crearà una taula interinstitucional. La soledat s'associa a persones grans, però també afecta els joves. La tercera part de nois i noies, d'entre 18 i 24 anys, diuen sentir-se sols. El ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, explica els objectius.
Esto es una campaña que es intencionada, que busca generar un vacío sobre el cual pueden asentarse algunos de los imaginarios más jerárquicos y más autoritarios que vemos en boga hoy en día en muchos de los movimientos antidemocráticos que se dan a lo largo y ancho del planeta. Aquí no se va a abandonar a nadie, no se va a dejar solo a nadie, independientemente de la coyuntura en la que se encuentre.
I un nen de 5 anys està en estat crític després de caure des d'un punt elevat d'un hotel de l'Hospitalet de Llobregat. Els Mossos investiguen els fets que van tenir lloc la matinada diumenge a l'hotel Hyatt Regency Barcelona Tower de l'Hospitalet. Es treballa amb la hipòtesi d'un accident. I 150 treballadors d'Internacional Papers s'han manifestat aquest dimarts pels carrers de Tarragona en el primer dia de vaga indefinida contra el tancament de les plantes de Valls i Montblanc. El comitè d'empresa denuncia que la multinacional es nega a vendre les fàbriques tot i disposar de 4 ofertes econòmiques. Sosté que la companyia vol eliminar la competència, crear demanda i apujar els preus. El tancament previst és a partir del 19 de març i comportaria l'acomiadament progressiu de 174 persones. I el Girona ha acampat al camp de l'Alavés i continua allunyant-se de la zona de perill, 2-2 de victòria amb el gol de l'empat dels bascos als minuts finals. El Girona només ha perdut un partit des d'aquest inici d'any.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Bona tarda. Passant 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimarts 24 de febrer d'aquest 2026. Ho tenim tot preparat, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Començarem, com més habitual, fent un repàs a totes les notícies de la costa catalana. La primera aturada avui la farem al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, Tarragona, i acabarem aquí a l'Escala. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Atenció, perquè barrejarem meteorologia i esports nàutics a través d'una cara molt coneguda pels telespectadors. I coneixerem de primera mà els graus de socorrisme i vela de les costes del Garraf. Després anirem a fer regata de Blanes a Dénia. Baixarem fins al Delta de l'Ebre per parlar del seu atermenament. I acabarem el programa d'avui submergits als fons més profuns per veure les espècies que existeixen. I sense fer-vos esperar més, avui contem aquí a la Ronda Mar primer de tot, amb la mestra dels botons, la Sílvia García. Sílvia, benvinguda.
Hola, què tal? Bona tarda. Bueno, ens ha deixat momentàniament la Marina, que d'aquí una estoneta estarà amb nosaltres, eh? Palabrita del Niño Jesús.
La Marina reincorporarà a la segona hora d'avui de la Ronda Mar i de Tarragona, de la Sílvia García, passem a delta.cat amb la Cel Pireto. Cel, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, companys. Sergi, m'ha sorprès sentir-te a la teua veu ara quan ha arrencat el programa. No res, som dimarts. Jo pensava que érem dimecres, però no. La setmana
som dimarts.
Molt lenta.
Això que m'han deixat una trampa, perquè en el guió posava dilluns.
I sí, clar, és que s'ha d'estar al tanto, Sergi.
Som un programa que no sabem el dia de la setmana en què ens trobem. Això ho hem de solucionar d'una manera o una altra. No pot ser pas més.
Sí, sí, i tant. Però bueno, va, a per totes.
Ah, per totes. Anem tant per totes que del Delta de l'Ebre passem al Garraf amb la Carla, amb la Carla de Canal Blau. Carla Lanús, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Sergi. Quina sorpresa escoltar-te ara aquí encetant el programa. La veritat que t'he escoltat i he pensat, hosti, la Marina o està molt refredada o aquí està passant alguna cosa que a mi no m'han avisat.
Li ha canviat la veu, la Marina.
Ha canviat molt de veu, eh?
Sí.
És que fem aquestes sorpreses sense avisar-vos i por ahí, pim-pam. Però bé, tot a punt. Per tirar endavant el programa i del Garraf amb la Carla passem al Maresme lliure i tropical. Oriol, des d'Arenys, benvingut.
Gràcies, Sergi. Home, i també sorpresa, eh? Una sorpresa increïble sentir-te. Molt bé, fantàstic. Sí, jo també estic lliure, estic tropical, aquí amb un solet ja que fa... Avui no tant, però aquests dies que hem tingut un sol aquí al Maresme espectacular, això ja fa una oleta de primavera que no es pot aguantar.
Les palmeretes, el mojito i els cocos, els tens ja o no?
Jo no sóc de mojito, palmeretes, bueno, i cocos, algun trobaríem per allà.
Merci, Oriol. Ens trobem de... fins ara. I també un servidor, el que us parla, Sergi Corral, des dels estudis de la Planta 3, en aquest cas de Ràdio L'Escala. Sigueu benvinguts i benvingudes a la Ronda Mar.
Actualitat.
I comencem l'actualitat d'avui baixant al Delta de l'Ebre, perquè el Consorci d'Aigües de Tarragona ha signat un crèdit de 9,6 milions d'euros amb l'Institut Català de Finances per impulsar la construcció d'un nou dipòsit d'aigua crua, sense tractar, a l'estació de tractament d'aigua potable de l'Ampolla. Cel.
Sí, Sergi, la nova infraestructura es licitarà pròximament amb un pressupost total de 13,4 milions d'euros. Este nou dipòsit ha de fer que el consorci sigui més resilient i pugui garantir el subministrament en cas d'incidència. Marc Brunet és el president del CAT.
Hem signat ja el crèdit en l'Institut Català de Finances per a fer el segon dipòsit d'aigua crua i fer que el consorci sigui més resilient i pugui garantir el subministrament a tota la província de Tarragona. I com venim fent tots aquests anys, el Consorci busca, no?, esta màxima resiliència per poder, en qualsevol circumstància, poder donar aigua a tota la ciutadania.
Des de l'Institut Català de Finances qualifiquen el projecte de molt important i expliquen com impulsen inversions sostenibles a través dels préstecs ICF Ecoverda Canvi Climàtic. Vanessa Cervera és la consellera delegada de l'Institut Català de Finances.
Aquest és un projecte molt important pel que és el Consorci, i des de l'ICF hem mirat d'acompanyar-lo en les millors condicions possibles amb la préstec de la línia climàtica. La línia d'acció climàtica s'alimenta del fons d'acció climàtica del Departament de Territori, que és un fons que es creix, no?, a partir dels impostos que graven el diòxid de carboni, i això ens ha permès poder fer unes condicions avantatjoses en el cas, aquest cas, del Consorci, no?, amb una bonificació de tipus d'interès que proporciona el Departament de Territori.
Actualment, el CAT ja disposa d'un dipòsit d'aigua sense tractar amb una capacitat d'emmagatzematge de 175.000 metres cúbics. La nova construcció serà de 185.000 metres cúbics. Així, el Consorci duplica la seva capacitat.
La capacitat actual se dobla, bueno, és una miqueta més. El dipòsit actual són 175.000 metres cúbics, el dipòsit nou seran 185.000 metres cúbics, però, per tant, més o menys és quasi el doble de capacitat, per tant, el doble de temps de resposta en cas de que hi hagi alguna incidència que no poguéssim captar aigua del riu.
El cost restant de l'obra l'assumirà directament el Consorci a través dels recursos financers previstos al seu pla d'inversions. El termini d'execució de les obres està previst en 13 mesos.
I seguim al Delta perquè Deltebre inicia la programació formativa del primer semestre amb nous cursos vinculats a la llengua, al turisme i a la capacitació digital. Cel, com va tot això?
Sí, Sergi, l'Ajuntament de Deltebre ha donat el tret de sortida a la programació formativa del primer semestre amb una oferta de cursos orientada a reforçar la capacitació professional, millorar l'atenció al visitant i afavorir la integració i l'ocupabilitat de la ciutadania. En concret, han començat tres de les primeres accions formatives. El curs de català per a persones nouvingudes, amb l'objectiu de facilitar la integració lingüística i social, el curs d'informació i atenció turística en llengua francesa, pensat per millorar la qualitat del servei en un municipi amb clara vocació turística i amb una presència creixent de visitants francòfons. I este dilluns ha donat el tret de sortida al curs d'ornitologia, una nova proposta formativa per conèixer millor la riquesa natural del nostre entorn i posar en valor la biodiversitat del Delta. Lola Casanova és la regidora d'Enfocament Turístic, Sostenibilitat i Platges de Deltebre.
Mira, doncs des de l'Ajuntament han posat en marxa un nou curs d'observació d'aus que, bueno, ha sigut una iniciativa que impulsem en l'Escola del Parc, que ho porta nom a la Viatges, i està adreçada especialment a persones que estan vinculades al sector turístic del nostre municipi i que realment ha tingut moltíssima acceptació. Aquesta formació, doncs, el que ofereix són diferents eines pràctiques i coneixements específics per interpretar i posar en valor la gran riquesa ornitològica del nostre entorn, perquè vull dir, el Delta és un espai privilegiat per a l'observació d'aus i volem que el nostre sector estigui preparat per a oferir una experiència de qualitat, doncs, quan algú els pregunta, que sàpiguen també de què els està parlant.
En les pròximes setmanes també es desenvoluparà el curs àctic de nivell intermedi orientat a millorar les competències digitals, així com un curs d'atenció al client del petit comerç en llengua francesa, reforçant la professionalització del sector comercial local. Tota l'oferta formativa, així com la informació derivada per a les inscripcions, es pot consultar al web deltebre.cat.
I en territori Garraf, les obres de millora de la línia R2 Sud de Rodalies preocupen els ajuntaments de la comarca, uns treballs que han de començar el mes vinent, encara amb una data per concretar i que comportaran un pla alternatiu de transport. Carla. Ai, sí, sí.
Doncs sí. Tal i com estan fent altres municipis, Cubelles reclama que es minimitzin els efectes de les incidències respecte a les obres que hi ha previstes al març al túnel del Garraf i que afectaran la R2 Sud durant uns mesos. Uns treballs que ja estaven planificats i que s'han prioritzat després del caos a Rodalies de les darreres setmanes. L'alternativa serà un pla de transport per carretera que complementarà el servei propi de Rodalies, ja que els trens en principi podran circular però per via única. Com que s'alteraran les freqüències i horaris, Cubelles ha demanat que s'incrementi la freqüència de la línia de bus E15.3 Cubelles-Vilanova-Barcelona perquè sigui una alternativa real, diuen, al transport ferroviari. També des del govern s'ha demanat la implementació d'un servei de bus nocturn i la gratuïtat del peatge de la C32 entre l'accés a Cubelles i Vallcarca. Demandes que l'executiu ha tornat a fer aprofitant la darrera visita de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, al Garraf. Escoltem a Rosa Fonoll, alcaldessa del municipi.
Les peticions que li vam fer a la consellera, Cubelles concretament, va ser una vegada més, ja li vam enviar aquestes peticions per correu, més freqüència de busos, cada 30 minuts, si pogués ser, i sobretot també el bus nocturn, perquè clar, la gent que va treballar a Barcelona o va estudiar no poden tornar, o tenen molta dificultat per tornar. I també el més important és la gratuïtat de la C32 mentre durin totes aquestes obres, que ara el mes de març començaran dels túnels del Garraf.
Pel que fa a la revisió de les infraestructures ferroviàries al seu pas per Cubelles, un aspecte que també preocupa a veïns i ajuntament, l'executiu ja té una resposta de DIF a les seves reclamacions. El comunicat diu que no s'han identificat danys que comprometin la seguretat estructural ni la capacitat existent del pont davant les càrregues per les quals va ser projectat. Tanmateix, DIF admet que la infraestructura presenta alguns deterioraments. El govern cubellenc assegura que en farà un seguiment.
I seguim el Garraf perquè l'Agència Catalana de l'Aigua impulsa la millora dels elements d'alliberament d'aigua des de la presa del Foix, un compromís de la Generalitat després dels efectes de la dana del passat mes de juliol.
Com bé dius, la Generalitat es va comprometre a dur a terme aquestes millores després de la riuada que va provocar aquesta dana, quan l'embassament no va poder assumir tota l'aigua que li va arribar des de la capçalera. Una situació que va provocar desperfectes i danys a la desembocadura de Cubelles, alguns encara visibles. Ara s'ha tret a licitació la redacció del projecte constructiu per millorar els desguassos de fons de la presa del Foix, amb un import proper als 135.000 euros. Podem presentar ofertes fins al 6 de març. La voluntat és poder definir les mesures per disposar d'un punt addicional d'alliberament de cabals a la base de la presa, intentant aprofitar l'existent. La presa de Foix disposa de la cota 75 de 2 a la cota 75, perdó, de dos conductes de més de 26 metres de longitud on s'ubiquen els desguassos de fons. Les vàlvules que tanquen aquests conductes estan inoperatives des de l'any 1940, segons l'Agència Catalana de l'Aigua, i s'estima que hi ha més de 16 metres de sediments d'aigües amunt per sobre de la captació d'aquests desguassos de fons. El projecte haurà de definir les mesures per intentar aprofitar aquest element per disposar d'una eina addicional per alliberar aigua, amb mesures que minimitzin el dragat necessari a l'embassament, al ser un espai que pertany a la xarxa Natura 2000. A més de determinar les possibles actuacions, el projecte haurà de definir la substitució total de les quatre vàlvules que hi ha a les cambres de maniobra, per fer possible que la presa tingui més versatilitat per alliberar aigua.
I anem cap a un Maresme molt primaveral, perquè aquests dies els rials i boscos s'obren de la costa, s'omplen de nous colors amb les flors dels primers arbres florits. El més prematur de tots és l'ametller, tot i que la mimosa i els cirerers segueixen de ben a prop. Oriol.
Doncs sí, Sergi, mira, la temporada de floració ha començat i els rials i les zones boscoses a Catalunya i aquí al Maresme en són un exemple més clar. Els primers en arrencar, com deia, són els ametllers, amb una flor blanca que a poc va transitant cap a rosa. Ho explica la guarda forestal del Montnegre, que també és aranyenca i es diu Mariona Picard.
Qualsevol rial que puguem, que anem a passejar a per Arenys, tant el rial del Sa Clavella com els rials d'espais oberts, diguéssim, el rial llarg, es veuen els ametllers florits. O sigui, fan una floració que comença a partir de la tercera setmana de gener i es va allargant. És a dir, trobarem peus que només tenen flor, val? I llavors trobarem peus que tenen la flor i està començant a sortir la fulla, perquè l'ametller és una de les famílies, que són les rosàcies, que és tot el conjunt dels fruiters, que al primer els hi surt la flor. És una estratègia que tenen a l'hora de que la pol·linització sigui més efectiva.
L'ametller es pot confondre fàcilment amb el cirerer pel seu color rosat, però els cirerers floreixen més tard. Un altre color que es deixa veure amb força pels rials és el groc de la mimosa. I finalment també trobem l'avellaner, que creix en espais més elevats com el Montnegre. D'aquí poc faran l'esclat altres arbres com els pollancres, els cirers bords, també els pruners. Mariona Picard apunta que els beneficis de les pluges d'aquest any, això sí, però amb matisos.
La estacionalitat de l'hivern ha disminuït. Llavors, què fan les plantes? S'adapten. I, per exemple, ens trobem amb plantes que necessiten molt de fred, val?, per poder activar aquesta floració. Llavors, què passa si canvia la temperatura? Clar, en aquest cas, en aquesta època ens hem trobat i hem tingut uns mesos de molta pluja. Llavors, com que hi ha molta humitat, val?, per tant el sol està carregat, està en condicions, doncs aquestes plantes, i cada vegada fa menys temperatura, doncs hi ha moltes plantes que fan la floració abans. I això, en funció de quins arbres ens trobem, de quines plantes ens trobem, pot ser perjudicial també.
En els darrers anys s'ha consolidat una d'hiverns càlids, superant sovint les mitjanes històriques de gairebé 3 graus.
I seguim parlant de plantes, però en aquest cas d'un dels llegums més curiosos que es conreen al Maresme, que és el fesol del genoll de Crist, un nom tan curiós com la seva forma, aproximadament la meitat del gra blanca i l'altra meitat presenta un dibuix amb tonalitats marrons i granats que recorda a un genoll amb cops morats i de cops com el de Jesucrist clavat a la creu. D'aquí ve la denominació popular.
Exacte, és un llegum que té caràcter, és molt fecugós, farinós per dins, però amb una pell prou ferma per aguantar el saltejat sense desfer-se. Aquesta varietat, la genoll de Crist, és d'origen dels Andes, a Amèrica del Sud, i es tracta d'un fesol de gra ovalat, de mida gran, amb aquesta característica bicolor que explicaves i que li dona nom. La planta té un creixement indeterminat, floreix en blanc, amb un lleuger to lila clar, i fa beines de mida intermitjana que passen del verd cap al verd amb ratlles carmí quan maduren. Més enllà de la descripció botànica, el que realment el defineix és la seva elevada farinositat, una pell amb presència però agradable i un sabor intens. Les produccions acostumen a ser generoses en comparació amb altres varietats tradicionals catalanes i fins i tot les beines verdes, que són poc fibroses, són apreciades per consumir-les tendres. Com tots els llegums secs, el fesol de genoll de Crist necessita temps. Cal deixar-lo en remull amb aigua freda durant ben bé unes 10 o 12 hores, preferentment, si podeu, tota la nit. L'endemà es cou en aigua neta, a foc suau, fins que sigui tendre, sense presses i evitant remenar-lo en excés. La seva gràcia és que, tot i ser molt farinós per dins, conserva una pell consistent que no es trenca fàcilment.
I ens n'anem a Tarragona per parlar d'esport, perquè el tarragoní Xavi Moya correrà 100 quilòmetres al Sàhara per recaptar fons per al projecte Home Catalunya. Marina.
El tarragoní Xavi Moya participarà en un repte solidari que el portarà a recórrer 5 quilòmetres en solitari pel desert del Sàhara amb l'objectiu de recaptar fons per projecte Home Catalunya. La iniciativa coincideix amb el desè aniversari del seu inici de recuperació d'una addicció. Moya, de 51 anys, va passar fa gairebé una dècada per una etapa personal complicada després d'anys de consum de drogues que el van portar a una situació límit. Aquell moment el va obligar a demanar ajuda professional i iniciar un procés de rehabilitació. Durant aquest temps, l'activitat física ha tingut un paper destacat en el seu procés de recuperació. Ara, amb aquest repte esportiu, vol contribuir a la tasca que desenvolupa Projecte Home Catalunya en l'atenció i acompanyament de persones amb problemes d'addiccions. Els fons que es recaptin es destinaran íntegrament a l'entitat a través de la plataforma solidària Mi Grano de Arena.
I finalment fem parada a l'Empordà perquè els tècnics dels Parcs Naturals de l'Aiguamoll de l'Empordà i el Montgrí, Les Medes i Baix Ter i Cap de Creus han donat a conèixer les dades del cens d'aus hivernants d'aquest 2026. Unes xifres que són molt positives als Aiguamolls i es mantenen estables al Montgrí, per tant posen de relleu la bona salut dels espais naturals empordanesos. El Parc Natural del Montgrí s'ha censat més de 7.000 aus, on destaquen els ànecs colls verds amb més de 2.200 exemplars i els gavians, amb prop de 2.000 individus. La fredeluga, una gran protagonista de l'hivern a les contrades mediterrànies, ha estat la tercera espècie més abundant, amb 1.200 exemplars comptats. Cas particular és el dels aiguamolls de l'Empordà, on després de 3 anys de sequera persistent i reserves d'aigua sota mínims, les pluges han tornat a omplir els estanys i això ha fet que la presència d'aus torni a recuperar la normalitat. Al Parc Natural de Cap de Creus també acompanyen la tendència a l'alça als aiguamolls. Al Cap de Creus, els científics han volgut destacar sobretot la presència del fraret, amb 190 exemplars censats, una xifra rècord, segurament perquè els grans temporals de llevant els han fet aterrar molt més. I ja han començat les jornades de crema controlada de les restes vegetals que el temporal de Sant Sebastià de gener va abocar a les platges properes a la Gola del Ter, com per exemple la de la Fonollera. Piles de canyes i troncs de fins a 5 metres d'alçada i 200 metres de llargada, equivalents a la superfície de 5 camps de futbol. Aquest és el panorama que ara els tècnics del parc i la brigada han de gestionar. I ho faran mitjançant la crema controlada de 8 del matí a 4 de la tarda. De totes aquestes restes, només 530%. La resta quedarà a la platja i en l'àmbit dunar per afavorir la seva integració natural. L'actuació es porta a terme en coordinació amb els tècnics del Parc Natural del Montgrí i la participació de la unitat especialitzada en prevenció d'incendis. Els tècnics vetllen perquè aquest procés de gestió de residus afecti el mínim possible a la nidificació del corriol Cama Negra i alhora també minimitzar tant l'impacte sobre el sistema dunar. Les tasques de crema s'allargaran tota aquesta setmana. I ara el que hem de fer és conèixer les dades de la previsió meteorològica, saber si continuarà aquesta bonança i calma a mar. Lluís Mi Pérez, molt bona tarda.
Bona tarda, una situació molt i molt plàcida pel que fa al vent i pel que fa a l'estat de la mar, però aniran apareixent més núvols baixos i boires, que de fet ja tenim a gran part de l'àmbit mediterrani. De fet, sobre el mar, aquestes boires són ben denses, boires d'advecció, boires de primavera, que sobretot a la Costa Daurada s'han anat presentant al llarg de les últimes hores. Al llarg d'aquesta tarda, aquesta boira anirà afectant en alguns moments la costa del Baix Ebre, del Montsià, del Baix Camp, i per una altra banda, entre l'Alt Maresme i la Selva, això, les immediates hores. De fet, amb més sol a la resta de contrades de la costa, amb marejol pel que fa a la situació marítima i amb vent de sud o sud-oest una mica més reforçat a la costa del Maresme o del Baix Empordà. Aquesta propera nit i demà aquest vent serà en calma, variable i fins i tot girarà cap al llevant ja el dimecres al llarg del dia. I atenció al matí amb la boirada que hi haurà a tota la costa. Boires força denses i força extenses, per tant, ja durant la tarda del dimecres s'aniran retirant. Ho anirem seguint a la xarxa.
I de la previsió meteorològica passem a la situació actual del trànsit amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs avui parlem d'aturades més o menys habituals. Per tant, bàsicament ens centrem en àrea metropolitana de Barcelona. A l'extrem sud és cerca d'autovia 2, surt carregada de Barcelona entre Cornellà de Llobregat i Sant Feliu de Llobregat. Tot aquest tram, 4-5 quilòmetres, força lents, amb aturades puntuals. Autovia 2, com dèiem, sortint de Barcelona. B30, lateral de l'autopista AP7, també amb aturades habituals d'entre 1 i 2 quilòmetres a la zona de Barberà del Vallès, en els dos sentits de la marxa. També parlem d'aturades que toquen, podríem dir, just al darrer tram de la C58, entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat accedint a Barcelona. Per tant, com podeu comprovar, són retencions habituals sense grans incidències, sense grans sorpreses. És tot des del Servei Català de Trànsit.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Les profunditats de l'actualitat.
Avui volem unir la meteorologia, la mar i l'esport, i ho farem a través d'una cara coneguda per molts telespectadors i també radioients. Ell és l'Enric Agut, presentador de l'Espai del Temps del 3CAT, físic, màster en meteorologia, i un apassionat de la vela. Enric, sigues molt benvingut aquí a la Ronda Mar.
Hola, doncs moltes gràcies. És un plaer aquí estar amb vosaltres.
Aviam, la primera cosa que vull saber, si què va primer, l'ou o la gallina, la teva passió pel mar o la vocació de meteoròleg?
Una bona pregunta. Jo crec que la meva vocació de meteoròleg.
Mm-hmm. Sí. Te'n recordes de quan comences a prendre consciència que t'agrada això de la meteo o d'observar el cel?
La meteo, mira, jo crec que... al principi va ser una mica de barreja entre que m'agradava l'astronomia i meteorologia, potser primer l'astronomia, arrel de mirar de petit alguna sèrie sobre planetes i estels, i era aficionat a veure una sèrie que es deia Cosmos, en la que sortia un comunicador que era molt bo, que havia estat a la NASA, Carl Sagan. i era molt bo explicant-se, i ell us va explicar com s'havia calculat a l'època antiga el perímetre de la Terra. Va ser Eratòstenes, que també va ser el director de la Biblioteca d'Alexandria en el seu temps, que va explicar, doncs, mirant ombres i utilitzant pals, el perímetre de la Terra. I em va fascinar. Realment em va fascinar, també de la manera com ho van explicar, no? I entre això i després que arrel d'unes nevades que van haver a Barcelona quan jo era petit, doncs em va despertar l'interès. Després, més endavant, va néixer TV3, bé, TV3 va néixer paral·lelament, i sortia en aquell moment doncs el Castejón, després també el Picó i altres meteoròlegs que m'ha despertat també l'interès per mirar el cel, no? Si va ser una mica de barreja, que era clar és que ja de petit m'agradaven més els números i la física, les matemàtiques, que no pas les lletres, i era una de les possibilitats de que, bueno, quan em fes més gran, doncs que estudiés això, no? I al final vaig estudiar físiques.
I Enric, i per la vessant de mar, concretament de meteo marina, crec que t'apassiona especialment, no? O et sents bastant identificat amb aquesta vessant de la meteorologia?
Sí, el vessant aquest de la meta marítima, sempre m'havia agradat el mar, eh? Com que soc de Barcelona, doncs algunes vegades ja doncs hi anava al mar, i a nivell professional va ser doncs ben aviat quan vaig començar a treballar en el món de la meteorologia, que devia tenir 23 anys, 23, 24, que és quan vaig començar en sèrio. Al cap d'un anyet, doncs em va sortir l'oportunitat d'anar a unes regates que es feien a Barcelona, i en aquelles regates, mentre la gent esmorzava o es preparava per anar a l'aigua, se'ls oferia un servei de briefing meteorològic. Se'ls explicava el temps. És una manera molt rudimentària, perquè en aquella època doncs no hi ha les pantalles que avui en dia hi ha per ensenyar mapes, no hi havia també tanta resolució amb els models numèrics ni els mapes que hi ha avui en dia. I en les primeres regates que vaig anar, doncs no utilitzava ni pantalles, simplement agafava el micro i explicava el temps que hi hauria i ja està, no? I va ser mica a mica també que vaig començar a fer un curset de vela en creuer, o si no també en windsurf, o després també en hobbycat, que de forma paral·lela també doncs vaig començar a fer coses al mar navegant. Però més enllà de les embarcacions, el mar sempre m'ha agradat, sempre m'ha agradat, però disfrutar-ho com un humà, no? Un ésser humà, simplement entrar a l'aigua, relaxar-te, disfrutar, no?, d'aquest moment de la natura, i sobretot a mi el mar em relaxa, no? Em relaxa, també la muntanya m'agrada molt, però de vegades el mar és com si et crida, no?, que necessites apropar-t'hi. I aquesta és una de les raons també per les quals em costaria molt marxar de la costa o del peritoral cap a, perquè ara visc al Vallès, cap a una ciutat molt interior, no? Per exemple, a un Madrid. Costaria molt, trobaria a faltar molt al mar.
I, Enric, creus que aquesta part de meteo marina, tu consideres que històricament ha estat una mica arraconada?
És una previsió, la previsió marítima, que possiblement sí que ha estat una mica deixada de banda. Aviam, també és veritat que a la televisió, els mitjans de comunicació, hi ha el temps que hi ha, no? Que donen 2 minuts, en el cas del 324, o en el cas del TN, a l'informatiu poden ser 4 minuts i mig, 5 minuts, 6 minuts, i llavors allà doncs, la informació que es dona és una mica així per sobre, no? Perquè tampoc hi ha molt més temps. Però sí que ha estat amb el pas del temps que hi ha hagut algunes empreses que han trobat doncs una vacant informació i que s'han esforçat per també fer negoci, lògicament, però per especialitzar-se en meteorologia marítima, com poden ser les pàgines WinGuru, WinFinder, WinPredict, no? És a dir, que realment hi ha molt negoci amb aquestes pàgines. Pots utilitzar la informació a nivell, ja ho saps, gratuïta o a nivell de pagament, és a dir, que tenen aquesta font d'ingressos, i van saber trobar doncs aquesta bacana informació. També amb la gent de la neu, la gent que va, doncs, la meteo és molt important, com la gent que va a mar, són uns grans consumidors i en un primer moment també faltava informació, no? De mica en mica, doncs, sobretot empreses privades han anat omplint aquesta falta d'informació. Avui dia tens moltes pàgines web que a nivell gràfic o a nivell numèric et pots fer una idea de quina situació pots trobar el mateix dia o l'endemà, o si vols planificar alguna sortida, alguna singladura de més dies enllà, doncs poder una mica bé intuir quin temps tindràs, no? El que està clar és que també hi ha diversos models, alguns models tenen diverses sortides, és a dir, un mateix model pots tenir diverses sortides, no? Diverses previsions. Llavors, si tots els models diuen el mateix, és fantàstic. Si
canvien les hores ja...
diuen coses diferents, doncs llavors ja tens un problema, no? Però sí que és una informació molt especialitzada, també en funció de si vol ser una sortida al mar de 2 o 3 hores, que estiguis al voltant del teu club, no? Perquè si després vols fer una sortida de 3 dies i te'n vols anar des de la Costa Brava fins a la costa francesa o a les Illes Balears, hauràs de mirar doncs, una informació una mica diferent, no? A la que faria, miraria si simplement has de sortir per 3 dies vista, per 3 hores vista, no? I responent a la teva pregunta, avui en dia jo crec que algú que es vulgui informar de la meteo marítima té ara ja moltes eines. Abans era més difícil. Abans tenies el Winguru, tenies la previsió del MeteoGat i tenies un telèfon que podies trucar a l'IMET i informar-te a nivell de telèfon de quina seria la previsió. Però afortunadament tot això ha anat canviant molt.
Quin és per tu el tall de costa d'aquí de Catalunya que us dona més mal de caps a l'hora de fer una previsió?
Depèn una mica de la situació meteorològica. A veure, quan estem parlant de vents de mestrals i tramuntanes, la previsió és bastant simple perquè és la que el model veu molt bé cap al nord de l'Empordà, l'Alt Empordà, tota la zona de Cap de Creus, i també el que són les Terres de l'Ebre. És a dir, quan hi ha d'entrar mestral, és evident que hi ha zones que sempre entra, i també al nord de l'Empordà. El mestral, en canvi, no entra al Baix Empordà, li costa molt d'entrar, també a l'extrem sud de l'Alt Empordà de vegades no entra, i és quan, si el vent de mestral gira nord o a gregal, que t'acaba entrant. Val? De vegades aquest impàs d'aquest vent de mestral giri a tramuntana o a gregal no acaba de fer-se, i és quan algunes previsions de vegades pot ser que sigui una mica difícils o que la previsió es compleixi més tard, per exemple, a l'Escala no, però sí que a Palamós o a Sant Feliu de Guíxols, que no acaba d'entrar a tramuntana, mentre a l'Escala potser ja hi ha 20 o 25 nusos. No? Aquesta és una de les situacions una mica que a vegades les previsions pot ser que fallin si no veuen bé el canvi de mestral a tramuntana. També una altra situació que a nivell marítim, si vols navegar, estic parlant si vols navegar a vela, no a motor, les situacions que són anticiclòniques, com ara aquests dies, que tenim, que tens una pressió atmosfèrica elevada, tens les minves que baixa al nivell del mar perquè la pressió atmosfèrica és alta, de vegades al vent li costa d'entrar, perquè estem a l'hivern, el dia ha arrencat fred, el sol escalfa, però l'aigua al mar encara està freda, el terreny sí que potser s'arriba als 20 graus, però aquest augment de la temperatura que hi ha sobre el terra no és suficientment gran com per vèncer l'estabilitat de l'anticicló. Quan tenim anticiclons així forts, ara la pressió està al voltant dels 1.000-1.800 bars, quan hi ha una pressió molt alta, el vent queda molt tocat, perquè si t'hi fixes al matí i mires alguna columna de fum, doncs que aquesta columna de fum, al matí a primera hora, alguna xamanella o algú que estigui amb el foc en marxa, aquesta columna ràpidament deixa de pujar i es posa doncs, molt paral·lel al terra, no? Li costa de difuminar-se. Això de les calmes i els anticiclons. I de dia passa una mica el mateix, perquè de dia amb un anticicló, un dia de sol, a l'hivern, t'entri una brisa de 12-13 nusos, doncs ha d'haver-hi alguna cosa més, no? Si no, no entrarà. Això és una situació també d'aquelles una mica, doncs, que a vegades et falta algun nus per navegar. Jo, amb regates que he vingut aquí a la Costa Brava, alguna vegada a l'hivern passa això, que et ve un anticicló, el típic de gener o de febrer, que són èpoques anticiclòniques, i et fa sol, potser al matí tens una mica aterral, però després no acaba d'arrencar, i potser fas una prova amb 5-6 nusos, 7 nusos, que és poquet, no? I de vegades no l'arribes a fer. Aquestes són possiblement doncs, de les situacions una mica més... aquests models a vegades doncs, tampoc poden ajudar, perquè si et diuen que no farà vent i al final no fa vent, doncs quedes amb les ganes, no? En canvi, si has d'anar a motor, no és problema. Arrenques el motor, el mar està ben tranquil i és fantàstic, no? Sempre una mica en funció de l'ús, no? De l'activitat que vulguis fer al mar. Alguna vegada que vaig a algun lloc a fer alguna xerrada, doncs em pregunten, demà serà un bon dia per anar al mar i fer alguna activitat? Doncs depèn, no?
Depèn.
Si tu el que vols és fer paddle surf, doncs voldràs que el mar estigui ben tranquil i ben planxat, sobretot si no tens experiència. Si tu el que vols fer és jugar amb les onades i fer surf, voldràs onades, no? Això depèn de cada activitat. Llavors, una altra situació que de vegades toca els nassos són quan arriben onades de calor. Quan arriben onades de calor a l'estiu, que fa molta calor, no el primer dia ni el segon dia, però quan ja dura bastants dies la onada de calor, el vent es mor, no hi ha vent. Fa molta calor a nivell de mar, en superfície, però també a 1.000 metres tens una onada de calor i llavors allà no es mou ni una fulla, no? I això és perquè fa tanta calor, que el vent que entra o que vol entrar a la mar a terra no pot pujar perquè es troba com una tapa que no el deixa pujar aquest aire, llavors la brisa no entra. Són dies de brises molt fluixes, no? Que si estàs a l'aigua potser cantes un nus i mig, dos nusos, tres nusos i mig, o cinc, però torna a caure el vent. De vegades també en aquestes condicions els vents són molt canviants de direcció, no? Un vent de sud, després un 140, un torna a caure, i són condicions aquelles complicades. El que tothom al final és que el model numèric et doni un vent de garbí, una marinada, i que aquella marinada entri. És el, jo crec que el vent que molts navegants firmen, no per tenir, tant per gaudir per un dia tranquil com per la gent que va de regata i competeixen, doncs trobar-se doncs, en un moment d'aquest que és molt constant, molt noble, saps per on pujarà més, per on pot baixar.
Doncs Enric, moltíssimes gràcies per dedicar-nos a aquest espai de ràdio, per parlar del temps, per parlar del mar, per parlar de la vela, amb una persona que hi entén tant com tu, evidentment. Moltíssimes gràcies.
Doncs un plaer, gràcies per convidar-me, i si alguna altra vegada voleu tornar a parlar amb mi sobre el mar, doncs, o sobre la meteo, doncs aquí estic.
Ens ho apuntem, no pateixis. Mercè. I de meteorologia, ara passem a parlar dels graus mitjans de vela i socorrisme que s'imparteixen a Vilanova i la Geltrú amb la Carla Lanuza.
Nosaltres a l'Enric, és professor d'Educació Física i coordinador dels ensenyaments esportius a l'Institut Manuel de Cabanyes de Vilanova i la Geltrú, que és el centre que imparteix aquests graus mitjans especialitzats en el medi aquàtic. Molt bona tarda, Enric. Gràcies per acompanyar-nos.
Bona tarda, moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos a aquesta estoneta.
Mira, primer de tot, m'agradaria deixar clar que aquests estudis no són una cosa que sigui nova, per més que ho parlem ara, sinó que ja fa anys que es duen a terme aquí al vostre centre, oi?
Sí, vam començar el curs 2022-23, ens van atorgar aquests ensenyaments, i des d'aleshores que estem impartint-los. Ens van donar les modalitats de bàsquet, vela i salvament i socorrisme, i són els tres cicles de règim especial esportiu que tenim. al centre actualment.
I solen tenir molta, molta demanda? Una... Com valores la participació que tenen?
Doncs l'inici va ser dur, perquè el de bàsquet sí que vam tenir força, força demanda. Vela sí que ara que en parlarem, però Vela, un públic que està més compactat a l'estiu, i Salomé i Socorrisme, el primer any no vam tenir alumnat, no vam tenir demanda, i el segon any ja sí que vam poder començar-ho, però és un cicle que creiem que és superimportant, i més a la zona on estem, i ens trobem que ens falta alumnat, o sigui, creiem que podríem tenir-ne molt més.
Bé, doncs després en parlarem una miqueta d'aquest cicle també, per veure si així engresquem una miqueta més de gent. Parlem primer, per això, del grau de Vela. En què consisteix aquests estudis? Quines són les capacitacions que es busca que assoleixin els alumnes?
Molt bé. Tant aquest de Vela com el de Salomé i Socorrisme, tots dos estan estructurats amb un bloc comú que es diu, que és per totes les titulacions. O sigui, tant el de bàsquet com el de Vela com el de Salomé tenen el que seria per ser, per dir-ho així, com monitor multiesportiu de totes les especialitats que tenim. I després tenim el que és la part específica, que en aquest cas és la part de Vela, i és un grau mitjà que es divideix el que abans es deia primer i segon curs, ara es diu cicle inicial i cicle final. El cicle inicial, per dir-ho així, capacita sobretot per ser tècnic i estar com a monitor en un club nàutic o un club de mar. I el cicle final afegeixen això també com a director esportiu d'un centre, com a entrenadors i entrenadores, aniria més cap a aquesta vessant.
Mm-hmm. I entenc que és una forma... Entenc que és una formació que deu ser bastant, bastant pràctica, no?, al ser el curs de Vela. Col·laboreu amb algun altre organisme d'aquí de Vilanova o del Garraf per fer-lo?
Sí, sí, tant. Amb el Club Nàutic Vilanova ens cedeix les instal·lacions, material, i és allà on ho fem. Abans anava tot de la mà de la Federació de Vela, ara, des d'aquest curs, el professorat el tenim al centre, o sigui, és com si fos un professor més d'educació física, però mantenim aquesta col·laboració amb el Club Nàutic perquè ens facilita molt, ja són les seves instal·lacions com embarcacions, per poder fer tota aquesta part pràctica que dius.
Uh-huh. I deies abans que era que sí que l'alumnat es compacta més en èpoques d'estiu, de primavera, però a mi m'agradaria saber si l'alumnat que s'apunta amb aquest tipus de graus és un alumnat que ja ve d'un entorn de nàutic, o si vosaltres mateixos recomaneu que aquest curs s'hi pugui apuntar qualsevol alumnat amb inquietud per aquests temes, per més que no estigui vinculat amb aquests entorns.
Clar, aquí hi ha una part important, que és que tant el de Vela com el de Salomé i Socorrisme tenen una prova específica d'accés. O sigui, tu has de demostrar que domines una miqueta uns continguts bàsics per poder fer aquest cicle. Llavors, ara que estem parlant del de Vela, normalment és alumnat que està lligat al món de la vela, ja anteriorment, sigui Club Nàutic Vilanova, Sitges, de tot el que és la zona del Garraf, i ja han tingut contacte amb el mar, perquè aquesta prova han de saber navegar. Llavors ens trobem en que és un perfil més orientat ja amb nanos o noies que han treballat ja en el món de la vela. A la vegada, nosaltres, com també tenim el grau mitjà de medi natural, estem intentant també que alumnes que fan un mòdul que fem nosaltres de guia en el medi nàutic també poder-los afegir a aquesta formació, i és amb el que estem treballant ara una miqueta. Però sí, han de tenir una miqueta allà de contacte amb el món de la vela.
Mm-hmm. I ja ens has explicat que són dos cicles, no? Entenc que un any per cada cicle, però després, un cop s'acaba la formació del cicle superior, hi ha algun altre estudi que es pugui fer per donar continuïtat amb aquesta formació de vela?
Clar, és que, Anna, per exemple, tu has dit superior. No, és grau mitjà que tenim inicial i final. ¿Vale? Que
perdona, al final, cert.
Quan acaben al final tenen el grau mitjà amb vela i tenen accés a fer el grau superior. El grau superior ja estaríem parlant de més enfocat a l'alt rendiment en aquest esport. Uh-huh. ¿Vale? Però és la continuació que poden fer.
Uh-huh. I... Mira, per parlar ara ja una miqueta de l'altre... Bueno, abans de passar, mentida, et volia preguntar quins són els plaços que hi ha en el que feu aquest curs?
Vale, clar, per exemple, en els de Vela, el cicle final l'hem començat ara al gener. Normalment Vela fem format compactat i amb una distribució curricular flexible, que es diu que hi ha classes presencials, però també tenim classes que són síncrones online. Vale? I llavors fem un format que sigui bastant adaptable, perquè coneixem també quin és el target una miqueta d'alumnat de Vela, Vale? I aquests han començat ara, el fan des d'ara fins a la Setmana Santa, per dir-ho així. Després, sempre traiem un cicle inicial per a aquestes persones que es volen iniciar, que agafem Setmana Santa per fer tota la part presencial, aprofitant allà, i després hi ha classes que són síncrones entre els mesos d'abril i maig i se'l poden treure. I l'últim que tenim és el que normalment sempre fem entre el juny i juliol, que comencem, intentem fer-ho quan acaba la selectivitat, per agafar alumnat que pugui venir d'allà i també que estan acabant l'ESO, i fins la primera setmana de juliol. Seria una miqueta. Aquest encara no l'hem tret, el calendari, però bueno, a la nostra web anem penjant tots els calendaris que anem traient.
Perfecte. Doncs ara sí, si vols, passem a parlar de l'altre grau mitjà que feu, que és aquest que dèiem de socorrisme, que està també centrat en el medi aquàtic. Però en què consisteix exactament aquest curs?
Molt bé, doncs igual, el que és el grau mitjà en salvament i socorrisme, tenim cicle inicial i cicle final. Aquí sí que hi ha una distinció molt ràpida, que és el cicle inicial els hi dona la titulació per poder treballar en instal·lacions esportives i piscines, i el cicle final, per dir-ho així, afegeix també tot el que és medi natural, per poder treballar en tot el que és rius, platja, vale? Aquí estaria una miqueta la gran diferència. Com hem dit en Maldavela, el cicle inicial també t'otorga com a monitor, per poder estar també de monitor de salvament i socorrisme, perquè hi ha una part competitiva, i el que és el cicle final també ens donaria la part més de direcció esportiva, entrenament, entrenadors dins d'aquest àmbit.
I llavors són dos cursos molt similars, duració similar, però en aquest en particular com es distribueix la càrrega lectiva? Que parlàvem abans de que el de Vela era molt pràctic i treballeu amb el Club Nàutic i totes aquestes cosetes, en aquest com es distribuiria?
Clar, aquí el que és el bloc comú, com he dit abans, van conjuntament amb el de Vela i bàsquet. El que és el bloc específic, sí que pel que és usos de les instal·lacions de Vilanova, aquí sí que hem hagut de marxar cap a l'Espai Blau de Sant Pere de Ribes, i és allà on es fan totes les classes pràctiques i teòriques. Tenim una petita aula que podem fer tot el que és la teoria, i després estar molt a prop de la piscina es fa tota la part pràctica. Normalment intentem que el cicle inicial estigui en el primer semestre del curs, abans de Nadal, i el cicle final, que és, per exemple, aquest any els alumnes que havien de fer el bloc específic del cicle inicial ja l'han fet, i ara estem amb el cicle final, que l'estan fent ara fins al maig, més o menys, maig-juny.
I els terminis, una miqueta de que estaves dient ara de curs de socorrisme, quan seria el moment per fer les matriculacions? Perquè parles que també és després de la selectivitat, no?
Clar, aquí anem una miqueta diferents. Estem a veure si aquest any, perquè portem dos estius que hem intentat treure també un format compactat com el de Vela, però no hem tingut alumnat. O sigui, teníem una o dues persones, però clar, no. És inviable fer-ho amb una o dues persones. Aquest any, per exemple, està començat. Tenim ja el CRES programat de cara a l'any vinent, que al setembre es podrà començar un altre cicle inicial, i estem mirant si hi hagués la possibilitat de poder fer un compactat a l'estiu, però ens està costant per això, perquè els últims dos cursos no sortia i llavors és com que no hem fet l'oferta encara. Que sí que és important de les dues, que és la part més important, és mirar la prova d'accés, perquè la prova d'accés és requisit indispensable i sí que hi ha terminis. Ara, per exemple, al febrer es fa una, i la següent es farà el maig-juny. I això sí que és important per poder accedir.
I sobretot en aquest del grau de socorrisme, fa poc que nosaltres aquí el programa vam estar parlant d'un curs d'especialització que es farà a la Universitat de Manresa sobre salvament en medis aquàtics amb el Ramsès, i parlàvem una mica de que han augmentat molt els accidents en medis aquàtics, de que cada vegada hi ha més persones que hi realitzen activitats. Crec que és interessant també explicar que és realment un estudi que pot tenir molta sortida, no?, amb la situació que ens trobem actualment.
Bueno, per començar, el Ramsès és el professor que tenim en el bloc específic d'aquests ensenyaments, junt amb l'Adrià, que és l'altre professor. I, clar, l'altre tema important és la sortida laboral. O sigui, al final, aquests ensenyaments normalment és per compatibilitzar amb altres estudis, però perquè donen una sortida laboral directa. O sigui, com bé t'ha dit el Ramsès i sabem, la majoria dels nostres alumnes que han finalitzat el cicle inicial en cursos anteriors han estat treballant a l'estiu o durant l'any. I això és una cosa que és important, perquè ja només amb el cicle inicial poden entrar al món laboral, no vol dir que han de tenir tot el grau mitjà. I en el món del servei socorrisme, doncs clar, és el que diu el Francesc, cada cop hi ha més accidents, cada cop volen persones més preparades perquè no succeeixin accidents, i clar, aquestes formacions reglades que tenim acadèmiques, doncs és un pas superimportant per ells, perquè tant en el de vela com el de socorrisme, que no ho hem dit abans, dins del bloc comú, bloc específic, hi ha un bloc de formació pràctica, o sigui, ells, per poder treure aquests ensenyaments, han de fer unes hores en una entitat, ja sigui una entitat esportiva, en aquest cas de piscines, ja sigui un club nàutic, per poder posar en pràctica tots aquells coneixements, no?, que han fet durant el cicle. Mm-hmm. I és això. Tots dos, tant el de vela com el de salvament i socorrisme, la inserció laboral és immediata, perquè normalment campus d'estiu amb els clubs nàutics, us a mar, la majoria del nostre alumnat acaba treballant, o sigui, acaba treballant sempre.
Ai, això és molt interessant, no? I al final, en la situació que estem ara, poder fer uns estudis que, a més d'interessants, a més de que siguin també molt vocacionals, puguin tenir una ràpida sortida laboral, la veritat que és molt, molt, molt valorable. Enric, moltes gràcies per acompanyar-nos avui, per explicar-nos aquests dos graus de vela i de socorrisme que realitzeu a l'Institut Manuel de Cabanyes de Vilanova. I esperem que aquest any puguem augmentar encara més la llista d'alumnes que s'hi apunten.
Bueno, moltes gràcies a vosaltres per interessar-vos i fer difusió d'aquests ensenyaments. Nosaltres esperem el mateix. Qualsevol dubte que pugui sortir arrel d'aquí, tenim la web de l'Institut, veurem que tenen un correu ja d'ensenyaments esportius per posar-se en contacte amb nosaltres, i de veritat, moltes gràcies a vosaltres.
Doncs parlem aviat, espero que podem tornar a parlar aviat. Enric, moltíssimes gràcies, que tinguis bona tarda.
Gràcies a vosaltres igualment.
Doncs pleguem veles d'aquesta primera hora de la Ronda Mar, i el que farem ara us deixarem amb la segona hora a càrrec de la conductora habitual del programa, la Marina Pérez Got, que acabeu de passar. Molt bona tarda.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. I don't wanna know, no, 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 who's taking you home, oh, 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 I'm loving you so, 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 the way I used to love you, no, I don't wanna know, no, 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 who's taking you home, oh, 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 I'm loving you so, 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 the way I used to love you, oh, I don't wanna know, wasted, and the more I drink, the more I think about you, oh, no, no, I can't. Baby, every place I go reminds me of you. From this one, hear it from that one, that you got someone new. Yeah. I see, but don't believe it. Even in my head, you're still in my bed. Maybe I'm just a fool.
No more please stop, no more hashtag booed up screenshots. No more trying to make me jealous on your birthday. You know just how I make you better on your birthday. Oh, do you like this? Do you like this? Do we let down for you, touch you, put you like this? Matter of fact, never mind, we gon' let the past be. Maybe it's right now, but your body still
I don't wanna know, no, who's taking it wrong? I love me so, 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 so. The way I used to love you, no, I don't wanna know. No, 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 who's taking it
wrong?
La xarxa. Bona tarda, són les 5, notícies. Continental per la concessió de la zona blava que ara...